Sabeu que passen gairebé 7 minutets del punt de les 5 de la tarda. Nosaltres seguim en directe al carrer Major de les ràdios de la xarxa, al Camp de Tarragona. El que farem ara serà dirigir-nos fins als estudis de Ràdio Montblanc, perquè allí tenim el nostre historiador de l'art i museòleg preferit. És en Damià Amorós, que com cada 15 dies comparteix uns minutets amb nosaltres. Damià, bona tarda, bon dilluns.
Què tal, Eduard? Bona tarda a tots els oients.
Escolta, cap de setmana, déu-n'hi-do com ha sigut de mogut en clau política, eh?
Ui,
parlo,
ui.
Entre Junts i Esquerra, escolta, que van les bufetades i clatallots a tort i a dret.
Ui, no t'imagines, no t'imagines. I també patrimonialment ha estat mogut, eh? També
aquí
patrimonialment.
Aquí volia anar, perquè venim d'un cap de setmana de jornades europees de patrimoni, que és d'aquelles cites, no sé si estaràs d'acord amb mi, que generen unes expectatives que al final s'acaben complint. A diferència de moltes altres expectatives que et pots generar o il·lusions que et pots crear al voltant de moltes coses, les de les jornades europees de patrimoni normalment estan a l'alçada d'allò que s'ha anunciat.
I a més trobo que hi ha una marca que ha desenvolupat la Direcció General de Patrimoni Cultural, que és la festa major del patrimoni del país, no? I celebrar aquesta herència que rebem del passat, conèixer-la, difondre-la, descobrir-la per molts, això que dius tu, no? Que no defrau del patrimoni de casa, transportar-lo cap a les noves generacions, que la canalla el pugui conèixer, jo crec que és excels, és meravellós.
Escolta, la pregunta que tot això em genera és si realment no parem de dir bondats entorn de les jornades europees de patrimoni, com és que la manera de difondre tots aquests conjunts únicament se centren en un cap de setmana i no, per exemple, en d'altres dies que podríem tenir marcats en vermell al calendari?
I són els altres dies, eh? Perquè tenim la nit dels museus, el dia dels museus, podem parlar de caps de setmana, de ciència, de cultura, de descobrir, però sí que és veritat que les JEP, aquestes jornades europees del patrimoni, al ser una celebració internacional, és a dir, de tot el continent europeu, tenen molta força. Però s'han fet jornades, i ara recordo Tarracoviva a casa nostra, al Camp de Tarragona, que és meravellós. Aquests dies també es feia el Reus Descobreix o el Reus Ocul.
Penso que era aquest mateix cap de setmana.
O fins i tot recreacions històriques que es fan per la Setmana Medieval de Sant Jordi, no? Són aquestes ones que van per sota el mar, aquestes mars de fons del patrimoni que a poc van arribant, però que es descobreixen com una vedet baixant unes escales a les jornades europees del patrimoni.
Potser perquè el terme patrimoni és molt ampli. Clar, feies ara de referència reconstrucció històrica,
sí,
museus,
senyor.
Ciència, però al final patrimoni és molt més. Ara penso, per exemple, jo ja tinc la guia del patrimoni fluvial del Gaià.
Imagina't, sí, senyor.
Això també és patrimoni, es presentava aquest dissabte a Santa Creu.
I va sortir això a Santes Creus aquest passat cap de setmana. Però és que hi ha medalles d'or de les belles artes que s'han donat a cuiners i cuineres. És a dir, on són els límits del patrimoni? Jo crec que són inabastables. Jo de vegades explico una anècdota de la pròpia administració. Una vegada per una gestió vaig haver de trucar a la Direcció General de Patrimoni Cultural, vaig demanar al 112, el telèfon de la Direcció General de Patrimoni, i em van donar patrimoni econòmic de la delegació de Tarragona d'Hisenda. Doncs vaig dir, escolti, no, patrimoni cultural, sisplau, patrimoni cultural. I al final la vam trobar, però clar, quan sents patrimoni, moltes vegades el que et ve al cap és una herència, són els diners, l'impost sobre el patrimoni, que no és sobre el patrimoni cultural, que ja n'hi hauria d'haver un que beneficiés, no? Però sí que està destinat a... És aquests termes tan eteris de la nostra societat d'avui en dia.
Tu has participat activament de les Jornades Europees del Patrimoni i, a més, com tantes altres grans cites de referència en aquest calendari internacional, em penso que t'has mogut o has jugat a casa.
He jugat a Montblanc.
A la Conca.
Feia la broma el dia... Vam inaugurar una exposició celebrant els 100 anys del celler del Sindicat de Vinyaters de Montblanc, una obra molt singular de César Martinell, l'arquitecte de Reus, tot quedava al Camp de Tarragona, i feia la broma que m'havia sentit com l'Albert Talavera fent aquesta exposició. L'Albert Talavera és un senyor de Sarral que acaba sent alcalde de Montblanc, incitador de l'arribada d'aquest fet cooperativista, no? A finals del segle XIX, principis del XX, a la Conca Barberà, que ho fa juntament amb en Randé Bandosa, amb Poblet i Teixidor, amb el Chaparro, amb el Moncusí Esplugues de Barberà. És a dir, tot un conjunt d'aquesta gent, jo em sentia com aquest Albert Talavera, que era un del meu poble, treballant a Montblanc, i jo feia això, treballar a Montblanc sent de Sarral.
Com va anar?
Molt bé, estem molt contents, i crec... potser el tècnic de so, el Pepe, m'ho podrà dir, però crec que era la primera vegada que es feia una exposició dins del propi celler explicant la història del celler. Montblanc i el mateix arquitecte Martinell ho explica en un llibre. Clar, és la ciutat gòtica del país. És el medieval fet urbanisme. Però clar, té un celler modernista. El bo d'aquest celler modernista és que la porta és gòtica, reaprofitada d'un edifici del segle XV.
Ostres.
Doncs ell pensa, escolta, no farem el que hem fet a Pira, a Solivella, a Barberà, a Rocafort, a l'Espluga, que és fer un celler, una catedral del vi, sinó que aquí ho canviarem. I farem un palau. I el de Montblanc és el primer palau del vi que està rodejat de catedrals del vi.
Escolta una cosa, Damià, ara seguint el fil que dius, entorn dels sindicats, de les cooperatives agrícoles, els hi estem trobant potser en moltes poblacions on han deixat de tenir l'original, els hi estem trobant
la funció aquella, no?
El què? Sí, exacte. Tinc aquesta sensació. No sé si tu pots corroborar, com a
Mira,
expert en la matèria.
Jo crec que hi ha dos corrents, i que són dos corrents que seran paral·leles i que seguiran un ritme diferent, però seguiran paral·leles. Hi ha el corrent d'aquestes cooperatives que la Nau Vella, i ja dic així perquè habitualment aquestes cooperatives tenen diverses naus, i la Nau Vella la dediquen a temes culturals, però si fa falta una de les tines, dels bocois, dels cups, fer-lo servir, el faran servir. Parlem de Vila-rodona, parlem de l'Espluga, parlem de Sarral, de Rocafort, Sant Jaume dels Domenys. Aquestes cooperatives potser en un entorn més rural, i després hi ha una altra línia que jo crec que l'encapçala l'edifici de la cooperativa de Sant Cugat del Vallès, l'edifici de la cooperativa de Vilaseca, l'edifici de la cooperativa de Montblanc, que sembla el que vindrà, que és, escolta, tenim l'edifici, conservem la part agrícola etnològica d'exposició com un museu, però l'altra part aprofitem-la. Teatres, auditoris, tenen una característica molt bona, són espais de planta basilical. Pels nostres oients, una planta basilical és com una església, buida pràcticament, poques columnes, molt espai i bona acústica.
Aquí volia anar.
Tot i que eren llocs funcionals.
És màgica l'acústica que hi ha en aquests llocs.
Clar, clar, clar. I el fet de que estan pensats per ser llocs de treball, llocs de feina. Però l'arquitecte, eren llestos els arquitectes en aquella època, també ho són ara, però en aquella època encara eren més llestos i venien d'aquella herència de fer les coses no boniques perquè sí, sinó funcionals. I el funcional és bonic. Per això de vegades anem a Pinell de Brai o anem a Gandesa a veure, ostres, el que tenim als altres pobles que són cooperatives.
Déu-n'hi-do, molt de patrimoni per descobrir, no ho sé, cadascú faci el que vulgui aquest 12 d'octubre. Hi ha gent que vol fer festa, hi ha gent que no en vol fer, hi ha gent que celebra coses i d'altra que diu que no va amb ella. En tot cas, la qüestió és que sigui un 12 d'octubre o un 15 o un 16 o el dia que cadascú li plagui, descobreixi també tot aquest patrimoni tan ric com són les cooperatives. Damià, avui parlem de modernisme.
Sí, home, ja que estem ficats dins de les cooperatives, ostres, jo crec que el modernisme és l'estil del Camp de Tarragona. Quan parlem de modernisme i parlem del Passeig de Gràcia, de Barcelona, de tot, hòstia, parlem de gent que els seus orígens són aquí. Tant els arquitectes com els que ho pagaven.
Però mira, tornem a estar davant d'aquella màxima que ja hem dit.
Al costat de casa?
Sí, al costat de casa. Però si ja no sabem presumir o ja no sabem vendre...
Ah, aquí està el problema.
Tampoc, encara menys d'aquells personatges de fa no sé quantes dècades.
Mira, Eduard, tenim un problema. Gaudí només ha deixat dues obres al Camp de Tarragona. Una a Tarragona... Un conjunt religiós al carrer Méndez Pelayo, i l'altre són dos dibuixos al monestir de Poblet. No tenim, per exemple, obra de Gaudí a Reus.
Jo però crec que aquest és un dels grans Jujol, problemes.
Aquí està Jujol. La gràcia. Tenim Jujol i escampat pel Camp de Tarragona. Tenim Jujol a Tarragona, a Torredembarra. Aquí darrere teu tens el Tafulla amb obra de Jujol, a Segur de Calafell, a la Conca, al Baix Camp, Jujol... Ara potser hi haurà algú que em matarà, però per mi era el veritable geni, el veritable ment creativa que tenia Gaudí darrere i que feia explotar les seves idees.
per cert, aquells que vulguin aprofundir en l'obra, la feina de Jujol i fins i tot diàlegs que es deien en un àmbit molt més familiar i que estan reproduïts a la perfecció, que vagi a Roda de Barà, en concret, que vagi al Roc de Sant Gaietà, perquè l'edifici centre cívic que acull sí. el Museu de la Ràdio també té unes sales que fan referència precisament a aquesta figura, al modernisme, però especialment a aquesta figura.
Josep Maria Jujol.
A Josep Maria Jujol. I ens deixava, crec que tot just ara fa un anyet, potser encara no fa un any, precisament algú que va conèixer Josep Maria Jujol, que era el director de tot aquest museu, qui va dissenyar en Pere Virgili, que havien pogut fins i tot mantenir en aquest programa converses entorn de la figura de Jujol.
Imagina't, gent que els va conèixer, sí. I i aquests petits espais, Eduard, que potser trobem una placa i ens explica qui és, passejant per un poble veiem una placa o entrant en una església o en un centre cívic, en un espai, veiem un petit cartell, això segur que obre la curiositat a molts dels nostres oients. I es pot buscar per internet, podem preguntar als amics que tinguem que siguin historiadors de l'art, la gent del carrer Major sap qui sóc jo, que ens poden preguntar, enviar missatges, tenim el WhatsApp del programa obert segurament per si volen fer consultes. S'ha de fer.
Fas molt bé de conductor. Va, recordem quines són les vies de contacte amb el programa per tota aquella gent que vulgui deixar-nos missatges de veu. És molt senzill. D'aquesta manera. No? Ara no? Em diuen que no tenim la falqueta preparada? Doncs,
no la tenim?
Res.
Ja la no pateixis, Eduard, després la passarem.
No me'l sé de memòria, el WhatsApp del programa. Per les xarxes socials, sí. Coixinet Carreguses, així de...
Sí, directe, i que ens vinguin directe a buscar. I pensant una cosa, no només amb els edificis. Tots aquests edificis tenien uns interiors. Els interiors vol dir que hi havia mobles, hi havia llibres, hi havia pintura, hi havia menjar. Tot aquest fet modernista, que moltes vegades la gent això ho descobreix a la casa Navàs, que veu una casa des de fora, i quan entra veu la casa, ostres, que pensin que n'hi havia molts més. El dia 13 d'aquest mes presentem el llibre del Gabriel Ferreter, que els nostres oients ja n'han sentit a parlar, d'Obradorendum.
Sou el Museu
Déu. Sí, senyor, el Vendrell, el Museu Déu, i el presentem. I jo no m'agrada dir presentació perquè crec que és una altra cosa. No farem una visita per dins del museu, però sí que farem un repàs als artistes que Ferreter parla en el seu llibre. I hi ha Mir, per exemple. Joaquim Mir, que pintant a Mallorca unes marines fantàstiques cau de dalt a baix d'un penya-segat, i això li provoca, diuen uns deliris, se'n va al manicomi. I això ho posa Ferreter, no? Se fue al manicomio. Ostres, a quin manicomi? Doncs, senyores i senyors, se'n va al Pere Mata de Reus. I a Pere Mata de Reus, Mir descobreix el Baix Camp, descobreix l'Aleixar, descobreix el Forja, descobreix un canvi de la seva producció per un simple fet que es fotre de dalt a baix d'un penya-segat a Mallorca i sobreviure, el tenim aquí. I crec que aquest Mir, el Mir del Baix Camp, és diferent del Mir de Mallorca, però és que ens passa Picasso, ens passa Rossinyol. Rossinyol passa tres setmanes de l'abril de 1869 a Poblet. I qui el va veure? Ramon Casas. I Ramon Casas i Santiago Rossinyol pinten Poblet. I aquesta memòria, estic segura que molta gent de la Conca de Barberà no la té, no la desconeix. Quan aquests anem al Cau Ferrat de Sitges i diem, ostres, sí, hem vist tot... Xt, són d'aquí, són dels nostres.
Ens falta potser, a l'hora de vendre tot això, fins i tot en altres mateixos, que som gent del territori...
I que
podem...
Talibans del Camp de Tarragona.
Compte que els
ho dic
els
perquè els dos anem
amb
barba, eh? Ho dic perquè els dos anem amb barba.
Els extremismes mai són bons, però, vigilem amb això.
Doncs escolta, el clan de l'Avellana o el clan de la Garrofa que va més cara, com vulguis.
Està bé. Deia, per molt que sortim i fem territori, fem aquest turisme de quilòmetre zero, desconeixem fins i tot. No ho sé, ara penso en l'obra de Jujol a Bonastre.
Sí, senyor.
Ostres, falta potser, és a dir, no sé si és cosa de la placa o és cosa del díptic o és cosa que se'ns vengui en altres mateixos del territori, els que anem a fer aquest turisme de quilòmetre zero.
Quilòmetre zero, sí, senyor.
Al final és responsabilitat de l'administració, diríem?
Mira, l'altre dia Joan Magraner presentava el seu llibre, l'antologia de la pintura catalana, ho presentava a Valls a l'espai Robert Gerhard.
Sí.
I ell deia, oi que pensem en el menjar de quilòmetre zero? Oi que comprem productes del costat de casa? Doncs escolti, quan a vostè se li ofereixi visitar un museu universalista o un museu local, o escoltar o anar a un concert de Robert Gerhard o de Shostakovich, tingui vostè consciència de país. La consciència de país et farà escoltar Robert Gerhard, et farà anar a veure un museu local, et farà comprar productes locals i saber que Jujol, aquesta ànima creativa de casa nostra, exercia com nosaltres del clan de l'Avellana i feia obres aquí. I l'obra de Bonastre, l'obra de Vistabella, l'obra de Guimarà i l'obra de Sant Magí de la Brufaganya o de Vimbodí. És a dir, moltes vegades el problema no és el patrimoni, no és com s'ha gestionat, sinó com l'expliquem. I moltes l'explicades l'expliquem des de la Torre d'Ivori. La Torre d'Ivori és aquell mite que explica que hi havia un paio dalt d'una torre que era molt llest, molt llest, molt llest, però ningú es comunicava amb ell. I clar, si tu no ho comuniques, si tu no ho expliques, no ho interpretes, aquí és on llepem de totes totes. I crec que de vegades ho hem fet així. Si un dels nostres oients ha dit, ostres, Jujol té obra Bonastre, ho busco per internet, naltres aquesta secció haurà complert la seva feina. I jo crec que ho farem, que la gent descobreixi això. Ara al cap m'està venint aquesta noia de Tarragona que fa les 100 pujades de Sant Simplici, no?
Sí, 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 l'Anna Savalls.
L'Anna Savalls. El fet d'explicar aquesta història i fer-ho d'aquesta forma està fent que tingui repercussió, no? De forma esportiva, de forma lúdica. Doncs potser és una forma de reivindicar el patrimoni, com s'havien fet aquelles curses dels castells del Gaià o els castells de la Segarra, sí, no? Ostres, fem que el patrimoni entri a la nostra vida d'una forma diferent, no imposant-lo, no? Amb una llei a sobre que ens digui, no, escolti, perquè això és lo seu i vostè s'ho ha d'estimar. Que no en tens ganes d'estimar? Estima't una altra cosa que segurament hi arribaràs a nosaltres.
Damià, existeix algun tipus de guia, de ruta modernista del Camp de Tarragona?
Com a tal, no. Hi ha guies, i l'altre dia, mira, amb l'exposició aquesta dels 100 anys del sindicat, del celler, del sindicat de Montblanc, en parlàvem, no? S'han fet publicacions. S'han fet publicacions de modernisme, de noucentisme, també concretes dels cellers, però de vegades dius, ostres, s'han deixat aquella peça... Trauré un cas, un llibre que sortí fa poc, es deixaven una obra de Domènec i Montaner que hi ha a Vallfogona de Riucorb. Perquè potser el mateix autor no ha pensat en Vallfogona, sigui casa nostra també, sigui Camp de Tarragona. Tot i que està lluny, això és Conca de Barberà, per tant, és Camp de Tarragona. I crec que potser fer-ho de tot el camp és molt generalista i molt ambiciós, però provoca això, que ens deixem una obra de Vives Castellet, que pot ser l'Escorxador de Montblanc, que ens deixem una peça de César Martinell que pot ser la restauració o l'arremendo d'un retaule. Òbviament que els grans hits els tenim tots presents i passejant per la Rambla de Tarragona, pel carrer Monterols o per qualsevol lloc de casa nostra trobarem, però aquells detalls que fan, ostres, aquí hi ha passat un geni. Doncs escolta, fem-hi cas.
Escolta, i en quin estat tenim de conservació tot aquest patrimoni modernista? Ara em ve el cas, per exemple, el Teatre Metropol, un
sí,
exemple del modernisme a la ciutat de Tarragona, obra de Jujol, en què l'Ajuntament ha hagut d'intervenir per apuntalar algunes zones que havien quedat força fràgils. És més, diria que en els pisos superiors, ara fa uns quantes setmanes...
Estaven amb ocupes.
Hi havia ocupes.
Sí. Però és que em parles del que crec que és el far del modernisme al Camp de Tarragona, però és que tenim la Quinta de Sant Rafel al Parc de la Ciutat, darrere els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, sí, sí. Ostres, que està abandonada. El nostre amic Jaume Cardona de la Maquineta del Temps podria fer-hi un reportatge, bàsicament, perquè és una construcció modernista, preciosa, excepcional, al mig de la ciutat de Tarragona, abandonada, i és municipal. Què ens passa al Camp de Tarragona, jo crec? Analitzant-ho fredament, tenim els romans, tenim l'edat mitjana, tenim el renaixement, tenim el barroc. Podem fer una olla barrejada tan grossa de patrimoni que moltes vegades no ens centrem en una cosa. Aquesta és la gràcia de casa nostra, que en comencem moltes i no les, com el Gravier el Ferreter. Som molt Gravier el Ferreter i molt poc Xavier Amorós. Xavier Amorós ho acabava tot i després d'una cosa a l'altra, no. Gravier el Ferreter era obrir melons i no parar d'obrir-ne i no tancar-ne cap. Doncs potser hauríem de plantejar-nos, dir, escolta, dediquem aquest any a això, dediquem aquell any a això, dediquem aquest any a això, dediquem aquell any a això, programar-nos i fer estratègia. En el món del patrimoni i en tot el món, l'estratègia és molt important per arribar als objectius que ens marquem i que volem. I crec que potser en tema de patrimoni, deixar-nos més d'aquestes batalletes de campanar que moltes vegades tenim a casa nostra i, escolta, decidir, això és el nostre patrimoni,
sí,
invertim-hi. perquè d'aquí ens sortirem rendibilitzats.
Em poses d'exemple sempre a edificis, en aquest cas els que fem referència ara, de titularitat municipal. L'altra cosa és quan hi ha diners, siguin d'una fundació, d'una empresa o d'algun particular privat, que funciona d'una manera totalment diferent. I ara em ve al cap l'exemple de la Casa Navàs, que estan fent molt bona feina.
Sí, sí, sí. I aquí està la clau de l'èxit. Reus va creure en el... Reus no té un centre històric medieval, sí, té la Prioral de Sant Pere, no té restes romanes, tot i que n'hi ha algunes, però clar, Reus què té de diferent al modernisme? I amb el modernisme li fotem canya, i aquesta canya fa que la Casa Navàs, l'obra de Domènec i Montaner a Reus, sigui rendible, perquè és el que busquen molts propietaris d'aquests elements, la rendibilitat. A sobre ho fan bé, felicitar-los i facilitar-los la tasca que han de fer.
Escolta, si parlem de modernisme al Camp de Tarragona, de Jujol, hem de fer referència també als pallaresos. I de fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut alguna conferència, alguna trobada en el marc de les segones jornades de divulgació històrica modernista de la població, els pallaresos 1900.
Sí, senyor, i més, els pallaresos, que seria aquell apèndix on Jujol és més lliure, és més creatiu, no? La Casa Bofarull, i tres o quatre obres que hi ha al mig del poble, però quasi que és com una figura amb diversos vèrtexs. Els Pallaresos, Bonastre, Vistabella, Segur, Creixell, Calafell, Tarragona... És a dir, tota aquesta costa alta, daurada, nostra, hosti, descobrir-la, passejar-hi. I ara em ve al cap, per exemple, el flaix aquest, no? Ostres, el Vendrell, tot l'interior de l'església de Sant Salvador és de Jujol. A Constantí, Jujol intervé en alguns elements de mobiliari de l'església. I és un, perquè tenim en Rubió, tenim Domènec i Roure, el fill de Domènec i Montaner, tenim el César Martinell, tenim Vives Castellet de Valls, és a dir, tenim gent d'aquí. Ara, ahir vaig acabar un article pel Temps de les Arts parlant d'això mateix. Tu te'n recordes, Eduard, d'aquell anunci que eren els Amics de les Arts, que el feien per una cervesa, passejant per un carrer de Barcelona, que deia, què tenim?
Sí, es preguntava, però què tenim?
I deien de tot, menys coses del Camp de Tarragona, perquè deien calçots, castells i delta. Dius, espera, xato, para, què tenim? Què tenim de modernisme? Hem de fer la llista? De veritat que hem de fer un anunci dient, què tenim? Doncs tenim de tot. Busqui, compari, i si trobi alguna millor, vagi, però és que nosaltres ho tenim tot. I són d'aquí.
En Javi Franco el tindrem demà, és el nostre publicista que ens fa una classe magistral de vendre productes.
Vendre patrimoni.
Convidarem el Damià també a compartir aquesta estoneta. Per cert, que les segones jornades de divulgació històrica modernista dels Pallaresos 1900, que van començar fa uns quants dies, s'allarguen encara, Hi ha més sessions, les conferències ja s'han fet, però doncs hi ha també unes projeccions cinematogràfiques.
Molt bé.
És tan fàcil com entrar a la xarxa i localitzar aquesta informació. Escolta, per tu, ara et faig la pregunta principal. Quina és la joia de la corona del modernisme al Camp de Tarragona?
Mira, a mi Jujol em té el cor robat, molt, molt robat, i hi ha un conjunt, que és a l'església de Sant Salvador de Vimbodí, que és de les primeres coses que vaig estudiar de modernisme al Camp de Tarragona, que és la capella de la Mare Déu de Montserrat, que jo recomano als nostres oients, que en aquell entorn gòtic, deixant de banda Poblet, en aquell entorn gòtic, entrin allà dins, en aquella esglesieta de Vimbodí, l'església parroquial, i descobreixin a poc a poc aquest element de Jujol. Ara, la història de la festa que organitzen, entre d'altres, mossèn Cinto Verdaguer i Antoni Gaudí, a Poblet, recreant els incendis de la desamortització, amb una crònica de La Vanguardia, això devia ser espaterrant. Espaterrant, perquè tenim una imatge d'aquesta gent molt sèria, i tots aquests, la majoria, en uns catxondos, eren d'aquí, ja sabem com anaven, fotien unes festasses que devien ser la rapera.
T'he de preguntar, perquè clar, és que em cau just al costat de casa i hi ha allò, aquelles rivalitats de poble. I què en penses del santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri?
Home, és la materialització de la Sagrada Família de Jujol a casa nostra.
Això està acabat fa dos dies.
Aquí és on hi ha el hàndicap. Sí que és veritat que Jujol comença
l'obra... La Sagrada Família també, està,
no, sí, encara sí, no està acabada. Sí, sí, i encara l'estan fent. I el dia que l'acabin tindran un problema, Eduard, perquè no trauran els calés del lloc, perquè la gràcia és veure l'edifici amb obres. Però la Sagrada... la Sagrada Família. El Santuari de Montserrat de Montferri, coneixent la història, tant el promotor i Jujol, fent tots els planos i començant les obres, té sentit que si es van trobar, crec que en els anys 80-90, que es van trobar en aquella església mitges, entre la dècada dels 90 i dels 2000, l'acabessin. Dir que és obra de Jujol? Sí, jo crec que sí, que ho podem dir, però explicant molt bé. Escolti, Jujol fa els planos, fa els fonaments i la resta és obra d'en Besagoda. Igual que el celler de l'Espluga de Francolí, algú encara et dirà que és obra de Domènec i Montaner, i llavors ha de sortir allò, saps allò fake, ben gran i amb llums... No, no, escolti, Domènec i Montaner no fa cellers, podria fer construccions agrícoles, qui fa els cellers del seu fill, Pere Domènec i Roure. Llavors, clar, si expliquem la història, l'expliquem amb ganes, amb il·lusió, fent conya, però expliquem-la bé, i aquesta part de la història del santuari de Montserrat de Montferri, doncs, Jujol, arquitecte, però no facti. Facti a Besagoda, que és el que ho acaba les obres.
Dami Amorós, ho haurem de deixar aquí, passant dos minuts al punt de dos quarts de sis de la tarda. Se m'ha fet molt curta aquesta estona. És un plaer, com sempre.
Igualment.
La trobarem d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies, mateix lloc i mateixa hora.
Que vagi molt bé, a reveure.
Moltes gràcies.